Matrix és real i la revolució conscient també.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 40 de Revolució Conscient. Què són les corrents telúriques i electromagnètiques? Com es detecten? Com ens afecten? Com es poden neutralitzar? Ara en parlarem. Som-hi! Hola a tothom, som Revolució Conscient, un altre dijous aquí, ja som al programa 40, anem progressant. Bona nit, Àngel, què tal?
Hola, bona nit, Carles. Pues aquí a fer aquest magnífic programa una setmana més.
Sí, una rere l'altra, 40, eh?
Ja 40, eh?
Ja, abans de l'estiu vam fer el 20 i ens despedíem, eh?
Ostres, sí. Ja hi ha 40 doblat. Programes, eh? I amb bones perspectives de futur, eh?
Això. I encara no... Bueno, encara no hem dit res, eh? Encara hem de començar.
Encara no.
Bueno, res, només la punta l'iceberg, eh?
Ah, vale.
Molt bé. Doncs bé, hem fet 4 programes seguits sense convidat, sense entrevistat, i com vam dir que en tindríem, doncs anunciem que en tenim ja 5 o 7 lligats. I bé, avui tenim aquí en Francesc Garrigós, que és un expert en radioestèsia i d'homoteràpia, si ho dic bé. Bona nit, Francesc.
Bona nit, Carles.
Què tal?
Doncs molt bé, i primer que res agraïus a aquesta oportunitat que em brindeu per parlar de la meva feina, perquè és molt desconeguda i crec que val la pena que la gent conegui una mica com és tot aquest món.
Nosaltres aquí estem per aquestes coses desconegudes tan importants i intentar ajudar que es difonguin.
Realment, a més de desconeguda, sovint afecta en qüestions que les tenim molt a prop i que les ignorem. I per tant és per això que sempre que se'm brinda l'oportunitat de poder-ne parlar, doncs crec que fem un gran servei a tothom.
Doncs comencem, no? Anem directes a explicar el què. Què és la radioestèsia?
Bé, pràcticament la radioestèsia seria una tècnica que és molt coneguda, és molt popular des de sempre, des de l'antic, i el que ve a ser és la sensibilitat a les radiacions. Aquest seria el significat de la paraula. Això és quelcom que tots tenim, alguns més despert que d'altres. Podríem dir que el que em diferencia a mi de la resta de les persones és que, com amb tota la vida, doncs ho he treballat una mica, estic una mica entrenat, podríem dir, però és una cosa que tothom podria fer amb una mica d'entreno. De fet, estic fent cursos, estic ensenyant a la gent tot el que faig, i amb 5 mesos d'aprenentatge qualsevol persona, fins ara no hem tingut mai cap problema, pot arribar a fer perfectament el que jo faig.
El de radioestèsia és el d'anar amb unes varilles buscant aigua?
Exacte. És quelcom tan antic com el sistema que de tota la vida s'ha fet servir per trobar aigua, per fer un pou. El senyor Alsaurí, al nostre país, és el històricament encarnat la figura del radioestesista. Actualment se'n diu així perquè, encara que se'n coneix bàsicament amb l'aplicació del que és buscar aigua, la radioestèsia té un espectre molt ampli d'aplicacions. No? Podem trobar aigua, però podem trobar tota una sèrie de fenòmens telúrics i d'altres tipus que, bé, doncs, amb el que seria el camp de la geobiologia, és conegut que, doncs, hi ha tota una sèrie de fenòmens de tipus naturals que ens afecten a la nostra salut de forma silenciosa, sense que nosaltres en siguem conscients. Ho ignorem, però produeixen uns efectes que realment poden ser molt perjudicials per a la salut. Però la bona notícia de tot això és que tot això es pot arreglar.
Té solució, com tota la vida té una solució.
Exactament. I el que és de la natura, doncs no té per què perjudicar-nos sempre. A partir de la feina que nosaltres fem amb la tècnica de la domoteràpia, que serà segurament la pregunta que em faràs més endavant.
Sí, abans d'aprofundir en domoteràpia, a part de buscar aigües, pot buscar minerals, petroli, persones extraviades, suposo que això en terratrèmols o en...
Sí, quan un realment aprofundeix en la tècnica de la radiestèsia, doncs podríem dir que són diferents nivells d'aprenentatge. Una cosa és buscar un corrent d'aigua a la vertical del fenomen i trobar una aigua quan tu vas caminant amb unes varetes o amb un pèndol, que són bàsicament les eines del radiestesista. La gent ha sentit, tothom coneix l'existència del pèndol, però poca gent sap que quan tu fas servir un pèndol el que estàs fent és radiestèsia. No? Bàsicament és exactament el mateix. Per tant, doncs, amb un pèndol, amb unes varetes, podem trobar aigua o podem trobar fenòmens que estan a sota terra, però que no els veiem. I bé, és allò que tota la vida ha existit. Encara hi ha persones que fins i tot neguen la possibilitat de que això sigui així. S'ha de respectar que hi ha gent de tot tipus i totes les creences són vàlides. Ha d'haver-hi de tot. Però, de fet, amb radiestèsia, de tota la vida és com s'han trobat els pous. Vull dir, totes les aigües dels pous han sigut trobades amb aquest sistema de forma ancestral.
Quan anava a la universitat, ara ja fa un temps, a l'assignatura de mecànica de fluids, a les pràctiques ens vam portar a visitar empreses de depuradores o de potabilitzadores, i un que ens va explicar de la pròpia empresa ens va dir que feien estudis geològics per buscar aigua, però que a l'hora de la veritat de decidir si el forat el feies 4 metres cap aquí o cap allà, se n'anaven a buscar l'espera en radiestèsia de la comarca, i allà on hi deia, allà feien el forat i que no fallaven mai. I això és el que ens van explicar.
I a més, és un sistema bastant econòmic. Per exemple, les empreses petrolíferes utilitzen radiestesistes per localitzar on hi ha fuites a les seves canalitzacions. Vull dir, és molt més econòmic fins i tot per ells.
Sí, quan hi ha calés pel mig, disculpa d'interrompre, es deixen estar de si és veritat o no és veritat, no? Com que li demostra, no? Clar. Doncs llavors tiren pel que funciona.
I el més fantàstic de tot això és que és una capacitat que tenim les persones dins nostra. Per tant, jo no em considero ninguna persona amb facultats especials. El que m'agrada transmetre és que això és una cosa que la pot fer tothom. I per tant, això és una capacitat que tenim, podríem dir, adormida, però com el treball es desperta i ja s'aconsegueixen resultats sorprenents.
Vale. I alhora, bueno, per què es fa servir, a part de buscar petroli i aigua, llavors entrem a la casa personal de cadascú o als llocs de treball, llocs on, o d'estudi, no?
Sí.
Aquí és el camp que poder més toques, em sembla, entendre.
Sí, jo dedico aquesta tècnica a trobar tot allò que sabem que pot perjudicar a la salut. Bàsicament, és important explicar que, per exemple, un corrent d'aigua subterrània que ens passi per llocs importants, crítics a casa nostra, com poden ser el sota del llit, un corrent d'aigua que pot estar a 10 metres o a 60 metres de profunditat, i nosaltres podem estar en una planta baixa o en un setè pis. Tothom que està a la vertical d'aquest fenomen rep la influència d'aquest corrent d'aigua. I aquest corrent d'aigua el que fa, bàsicament, és projectar una imatge a la seva vertical que nosaltres rebem. Aquesta imatge és el que el radiestesista o el saurí detectaria quan va a buscar aquesta corrent d'aigua. O sigui, es percep de forma extrasensorial, en un moviment de varetes o pèndol, doncs aquella radiació de tipus natural que està projectant l'aigua cap amunt. Aquesta aigua, diguem, aquesta imatge seria precisament això, una imatge del que l'aigua és. I el nostre cos, que és aigua amb un percentatge altíssim, ressona amb la informació que l'aigua està projectant des de baix. Per tant, quan nosaltres estem moltes hores, les 8 hores del descans, rebent la informació que ens està projectant aquesta aigua, d'alguna manera el que passa és que nosaltres, per ressonància vibratòria, cedim cap a baix, l'aigua ens venç i d'alguna manera ens pot arribar a modificar l'estructura molecular de la nostra aigua interior, a grans trets.
Però a part negativament? O podria ser també positivament? Perquè l'aigua no té per què ser...
Exacte, no té per què ser dolent, però el problema és que les aigues... clar, el que passa és que les aigues, quan arriben, depèn d'on estem, doncs han fet un gran recorregut, no? I l'aigua és un element viu que s'impregna de tot allò, que va, de la informació que va rebent.
Té memòria, no?
Sí.
La memòria de l'aigua.
Ni més ni menys. I és clar, i això ho projecta cap amunt. I nosaltres rebem aquesta informació. Per tant, a base de poder estar exposats en aquests fenòmens, podem adoptar la informació d'aquesta aigua. El que fa, de fet, un corrent d'aigua, i ara parlem d'aigues, però hi ha altres fenòmens, s'ha de dir que no és només les aigues, l'aigua perquè és el més conegut, però podrien haver-hi fenòmens com una falla, hi ha determinats tipus de roques que també fan unes, projecten, desprenen gasos. Tot això, d'alguna manera, doncs, si ho tenim a sota, ens afecta. No? I tornant al que parlava de l'aigua, el que passa amb això és que aquest corrent d'aigua el que provoca a la seva vertical és una inversió de la ionització de l'aire. Pot provocar, doncs, com un cert estrès, amb el son, això a vegades s'acusa bastant, persones que no descansen bé als seus llits, per exemple, tenen problemes per dormir, moltes vegades no ho saben, i tant o millor amb una aigua o potser amb un creuament de dues aigües, que això també és bastant corrent. Però, per dir-ho d'alguna manera més concreta, el que faria un corrent d'aigua quan ens exposem dia darrere dia és... popularment ho podríem resumir com una baixada del sistema immunològic. Què passa amb això? Que l'aigua, si, de la mateixa manera que inverteix la ionització de l'aire a la seva vertical i ens pot produir fins i tot sensació d'ofec, a vegades si heu entrat en alguna casa i us heu fixat que no es respira gaire bé, persones amb la sensibilitat una mica afinada, que això és una de les coses que també treballem i ensenyem en els cursos, no? A sentir aquestes energies i diferenciar-les. No hi ha tan sols amb el pèndol o amb la pareta, sinó la sensació que produeix un determinat espai en funció del que està sotmès, no? És a dir, aquesta corrent d'aigua que inverteix la ionització de l'aire, doncs, produeix aquesta sensació de manca d'aire. Però també el que seria a nivell del nostre cos, el que ens fa és invertir la polaritat electromagnètica a nivell celular. Nosaltres, a nivell celular, doncs, tenim una càrrega elèctrica, les nostres cèl·lules tenen un camp magnètic, i quan nosaltres estem exposats a diferents camps magnètics, aquesta interactuació dels camps magnètics, que poden ser fins i tot naturals, perquè l'aigua de fet ho fa, però també ho faria, doncs, un aparell elèctric, si ens estem exposats amb ell, doncs el que fa és invertir aquesta polaritat a nivell cel·lular, de manera que determinats virus, bactèries, fongs que tots tenim a l'organisme però que estan adormits, quan estan en un caldo de cultiu que els hi és favorable, el que fan és multiplicar-se amb excés.
Això coincideix amb lo del quan algú té el pH àcid o el té alcalí?
D'alguna manera sí.
Que també hi ha qui ho relaciona amb moltes malalties, i amb el càncer, i amb les dietes alcalines, també.
Sí, exacte. De fet, clar, qualsevol cosa que et produeix una baixada del sistema immunològic t'obre les portes a qualsevol tipus de malalties, no? Cada persona tindrà el seu punt més feble, i et pots trobar que en un llit passa un corrent d'aigua i amb una parella, doncs, amb un dels dos li afecta i a l'altre no li afecta tant. Això és possible. Però que no t'afecti tant no vol dir que un dia o altre et pugui afectar. No? La salut no és sempre igual. Les persones amb 20 anys tenen una capacitat diferent que quan en tens 50, i el cos també reacciona de diferent manera.
Perdona un moment. I així aquestes persones que es trobin que la seva habitació, quan dormen, passi un caudal d'aigua per sota, què han de fer?
Bueno, de fet, el que nosaltres proposem, nosaltres a partir de la investigació i plantejar-nos una mica el per què passa tot això amb l'aigua, doncs amb demoteràpia el que fem és resoldre el problema. És a dir, hi ha diferents maneres d'enfocar això, no? Històricament, la geobiologia ha estat la que en aquest país, doncs, s'ha encarregat de fer més consciència de tot això, no? Ja fa molts anys es va començar a estudiar, a fer treballs sobre aquests efectes, perquè això es coneix des del principi del segle XX. A Alemanya, doncs, ja s'havien fet estudis on, per exemple, es coincidien casos de càncers, estadístics, es van creuar estadístiques de metges i de radiestesistes. Radiestesistes feien deteccions de corrents tadúriques i els metges feien mapes d'estadístiques de malalties. Quan es creuaven, coincidia especialment on hi havia fenòmens tadúrics importants, no? Això per dir-ho d'alguna manera. De fet, l'important de tot això és que aquests fenòmens tadúrics, aquests corrents d'aigua, es pot treballar sobre ells a nivell energètic per tal de que no perjudiquin a les persones, no? Com us deia, en geobiologia sempre s'ha dit històricament que quan tu tens aquest tipus de fenomen el que has de fer és canviar el llit de lloc, dormir en un altre lloc, fer canvis de mobles, no?
Això és una mica el feng shui també, o és diferent?
És diferent, tot i que hi guarda relació, no? El feng shui també persegueix el benestar a casa, però treballa amb unes eines diferents. De fet, un feng shuista que fes domoteràpia seria, diguéssim, el terapeuta perfecte, no? Perquè en feng shui no s'ensenya a neutralitzar geopaties, per exemple, però en domoteràpia sí que ho fem. Com us deia, la geobiologia parteix d'un punt de partida anterior en el que observa de forma molt racional que si hi ha un corrent d'aigua, aquella aigua hi serà i, per tant, ells diuen que perjudicarà. Això és correcte, però el que passa és que es poden fer coses per evitar que aquest corrent d'aigua doncs, ens perjudiqui, no? I amb l'experiència doncs, hem vist que això és possible i és així, no? De fet, hi ha instrumental, hi ha màquines de bioresonància que són capaces de saber si una persona carrega el seu cos o no aquests fenòmens que normalment se'n diuen geopaties, no?
Perdona, però què ens altera més? Per exemple, un pas d'aigua o l'electricitat que tenim al quarto? Què ens altera més?
Tot ens pot afectar en funció de cada situació. Per exemple, una cosa que és bastant habitual és les instal·lacions dels nostres capçals als llits, no? Clar, sovint tenim els endolls amb interruptor als dos costats del llit de matrimoni i ens passa un cable que nosaltres ignorem que va d'endoll a endoll just per darrere del nostre cap, val? Aquest cable pot generar un camp magnètic o no en funció de com la instal·lació estigui feta, no? I aquest camp magnètic, que el tenim tan a prop del cap, doncs ens pot alterar, no? Això 8 hores al dia, dia rere dia, en un lloc tan crític com és aquest, doncs pot tenir un problema
important. Hi ha qui dorm amb el mòbil i tot, com a despertador, o està amb el mòbil a la mà.
Sí, hi ha, per exemple...
Els adolescents.
Sí, fins i tot a sota el coixí, per si de cas, no? Sí. Em truquen a mitjanit. És molt típic, per exemple, carregar el mòbil a la tauleta de nit. Això ja d'entrada hauria de ser algo que tothom hauria de saber que no s'ha de fer, no? Perquè tenim doncs, els efectes de la radiofreqüència del mòbil, tenim els efectes del transformador que està endollat just al costat. Clar, vull dir...
Els cascos d'escoltar música també...
A vegades porten corrent, a vegades capten perquè el cable arriba a portar camp magnètic, no? No hi ha corrent elèctrica, però aquest camp es detecta, no? Hi ha situacions que són especialment crítiques, no? I hi ha persones que són més sensibles que altres. Per tant, els efectes de tot això variaran en funció de la gravetat de l'afectació i de la persona que tinguem en aquell lloc. No?
I en domoteràpia tractes les corrents telúriques, sí, però també l'electromagnetisme.
Sí, amb electromagnetisme em permeto fer una certa pedagogia, no? Higiene electromagnètica mínima, no? Que tothom hauria de fer a casa seva. Això del capçal del llit sí que insisteixo bastant. A vegades les instal·lacions doncs, estan fetes d'una manera que no és la més adequada per la nostra salut. I a vegades coses tan simples com aquesta, doncs clar, un pot entendre que un electricista això no ho sàpiga, però s'hauria de saber. Per exemple, aquest cable que parlàvem que passa just darrere el cap, no costaria res fer-lo passar cap a baix i fer-lo passar pels peus arran de terra. Però clar, com que és més econòmic o més senzill passar-lo recte, doncs ens enxufen allà un cable per tota la vida que el tenim a sota el cap, a darrere el cap. Clar, això a vegades ens podem plantejar persones grans, processos d'Alzheimer, quina relació podria tenir amb tot això, no? Què hagués pogut passar a vegades si haguéssim pogut evitar amb el temps doncs estar exposats en una situació d'aquest tipus, no?
Aquí també entraria línies d'alta tensió, transformadors, tot el que sigui electromagnètic.
Sí, el tema electromagnètic...
Antenes de mòbil...
Sí. No, o sigui que actualment, actualment estem fotuts, no?
Home, sense fer...
Una mica.
Sense fer alarmisme. Jo em connecto a internet, tinc mòbil com tothom, però sí que a vegades se'n fa un abús, no? de tot això. A vegades, ara mateix és molt típic els capçals dels llits que porten els endolls empotrats a la mateixa estructura de fusta, s'acostumen a posar allà doncs, més endolls per si de cas, i amb això a vegades en trobo capçals que són preciosos però que són fatals.
O sigui, parlant d'això que estem parlant, representa que l'aigua, l'efecte nociu que ha de tenir, ha de ser mínim, no? Respecte als telèfons mòbils i l'altre?
Doncs et diré que el que passa normalment és que tothom sap molt més del problema del camp electromagnètic perquè sap que té allò. El seu capçal pot saber que està més o menys, però sap que té el wifi, sap que té... que està envoltat d'aparells elèctrics. El que la gent habitualment ignora és que poden haver-hi corrents d'aigua al subsol que aquests ens matxaquen i força, però molt més del que la gent es pensa.
De fet, al teu web, radiestesiadomoterapia.blogspot.com.es, aprofito per dir-ho, no? radiestesiadomoterapia.blogspot.com.es, comentes que a tu et sembla pitjor els corrents aquests telúrics o els magnètics.
El que passa, tot ens afecta. El que passa és que, com que els corrents telúrics els ignorem, doncs ens pensem que no existeixen, no? I a vegades vas a casa, es pensen que tenen un problema de tipus electromagnètic, i sí, tenen un problema electromagnètic, però a més tenen un problema de tipus telúric, no? Corrents d'aigua n'hi ha moltíssim. En trobo una mitjana de dos aigues per pis o per casa, per dir alguna cosa. A vegades són fins i tot tres. També és veritat que quan et truquen perquè ja hi ha algun problema de salut, perquè la prevenció, malauradament, no es fa. Per poder fer prevenció, primer hi ha d'haver-hi la informació, no?
A Alemanya són capdavanters, no, amb això, comentes?
Sí, sí.
És on... sí. Com que són, poder estar més oberts a lo invisible.
Però això no tindríem d'anar una miqueta de la mà amb els arquitectes a l'hora de... quan comencen la fabricació, primer mirar realment que sigui un edifici sostenible i sigui un edifici de benestar, que no un cop estigui fet, no?
Sí, hi ha arquitectes que tenen criteris del que anomenen bioconstrucció, no? Uh-huh. Això, i més com està el tema de la construcció avui en dia, jo crec que aquí hi ha un gran camp, diguéssim, per córrer, no?
Aquí és on Alemanya sembla que sí, s'ho mira més que aquí, no?
El que passa és que, clar, hi ha tota una sèrie de materials de construcció amb els quals jo no sóc expert, doncs que són més adequats o són contraindicats. Penseu que fins i tot... Hi ha elements a les nostres cases que poden arribar a ser radioactius. Vull dir, hi ha minerals dels quals està fet el formigó. Jo ja us dic, amb aquest tema hi entenc poc, no? Però...
és això dels edificis malalts, que es diu de vegades.
Sí, els edificis malalts al final és el conjunt de tot, no? Del tel·lurisme, de l'electromagnetisme...
materials...
Sí, i realment... per exemple, a nivell d'electrosensibilitat és una de les, segurament, noves malalties que estan apareixent en persones que treballen en edificis que tenen realment un component electromagnètic molt elevat, no? Però, com us deia, allò que no es veu a vegades és pitjor i el problema és que la gent ho ignora. I tot això és una part importantíssima de la feina, no? Uh-huh. Bàsicament podríem dir que fem dins de la feina, observem tres aspectes importants. Un seria l'afectació electromagnètica que hem estat parlant, un altre seria l'afectació tel·lúrica i un altre és el que serien les afectacions de tipus històric, no? Aquest és un tema que ratlla una mica, si voleu, aspectes més propis de l'esoterisme, no?
És l'empremta vibracional, que deies, al web.
Sí, la memòria emocional a la pell de l'edifici o fins i tot, bàsicament, el lloc on s'ha construït, no, aquestes cases. Penseu que partim de la base de que tot està viu, no? No és només... l'aigua en si és un element viu. Les pedres... també són elements vius. De fet, amb minerals es fan teràpies, com segurament sabreu, i per tant, partint de la base de que tot està viu, tot pot impregnar, no? Aleshores, poden haver-hi memòries històriques als territoris on després es construeixen les cases.
Una batalla d'aquestes de la Guerra Civil, no?
Sí.
I allà mateix. Un cementiri indi,
sí.
Les pel·lícules.
Ara us podria posar un exemple. A les afores de Tarragona doncs afusellaven persones quan la Guerra Civil, a les nits. I després allà s'ha construït, perquè, esclar, el boom immobiliari, doncs, toca el que toca.
No és geobiològic, el boom immobiliari.
No. I bé, el que passa és que, com us deia, no, l'aigua recull l'informació d'allò que rep pel seu pas. I, per tant, si en algun lloc hi ha hagut patiment i tenim un corrent d'aigua, l'aigua el que fa és projectar aquesta energia cap amunt. I això és el que nosaltres rebem, d'alguna manera. No?
I com netejaríem, doncs? Com es soluciona un problema en un lloc on hi ha aquesta memòria energètica?
Bàsicament, cada cosa aplica en funció del que tenim al davant. No? Hi ha moltes coses que es poden resoldre amb elements físics, però cada vegada som menys partidaris d'utilitzar-los perquè els elements físics, quan estan fent un treball, també s'impregnen. No? Per tant, tenen data de caducitat.
Les plaques de plom o coses així.
Bé, depèn del que estiguéssim parlant, no? Però, bàsicament, com que és un treball amb energies, al final el que és, la forma de treballar és de tipus energètic, no? Vull dir, és difícil explicar amb un programa de ràdio de forma breu allò que, d'alguna manera, els meus alumnes triguen 5 mesos en saber, perquè, de fet, els cursos, bàsicament, més enllà d'aprendre una tècnica, que és la tècnica de radiestèsia, i una aplicació en domoteràpia, els cursos són un camí de creixement personal. No? Vull dir, és un recorregut que es fa bueno, són cursos que realment obren consciència. Puc dir que les persones que fan el curs hi ha un abans i un després.
No? Qualsevol persona pot fer un curs d'aquest? Pot tenir sensibilitat i fer un curs d'aquests?
Absolutament. Jo he fet tallers d'un dematí amb persones que tenien simplement l'interès de fer-ho i amb un dematí detecten aigues, ja estan detectant aigues. El curs, com us deia, dura 5 mesos i ara ho estem fent a Premià de Mar a raó d'un cap de setmana al mes, per posar un exemple. Però amb un cap de setmana al mes, durant 5 mesos, al final tothom aprèn i controla la tècnica perfectament.
Quin tipus de persona li és més fàcil tenir sensibilitat?
Fa de mal dir, perquè pensa que això és algo que tenim tots adormit, no? Vull dir, això té a veure amb el nostre intuïtiu, amb el nostre hemisferi dret del cervell, que és on rau tot ho intuïtiu. El nostre hemisferi esquerre hi ha tota la part racional, tots aquells aprenentatges que fem estudiant els col·loquem memoritzant a la part esquerra, no? Per tant, el que estem fent aquí és despertar tot aquest sentit que tenim, que de fet utilitzem varetes i pèndol perquè funcionen com si fos una antena, no? És sorprenent quan vas a una casa, la cara que posen les persones quan veuen que allò es creua, quan trobes un fenomen. I els dius, no, això és una cosa que la pot fer tothom, el que passa que la gent no ho sap. I és molt maco veure com les persones descobreixen en elles mateixes una capacitat que no sospitaven que tenien.
De fet, aquest programa hem parlat d'això de l'hemisferi dret i esquerre, i hem parlat una mica de que ens falta evolucionar cap a l'hemisferi intuïtiu, que és el dret, no? És una mica l'evolució que estem fent, cap a l'invisible.
És el que toca ara. Vull dir, portem molts anys de racionalitat, estem molt desconnectats de la mare natura i una mica el que fa això és connectar-nos amb tot això. No? És així.
I aquests cursos, on si algú ho vol fer, ens escolta i vol contactar amb tu, com hi vol fer un curs d'aquests, com què ha de fer?
Doncs,
on te'l fas?
Habitualment els fem al racó d'Ubuntu, a Premià de Mar, i bé, si volen més informació, si posen Francesc Garrigós i posen radiestèsia en algun buscador web, em trobaran segurament al meu blog, i allà podran, doncs, veuran la informació del que es fa, no? Ara mateix ho estem fent a Premià, vam acabar un curs al gener, i ara en començarem un altre fins al juny. Comencem el primers de març comencem el proper curs.
Allò, ara m'ha vingut al cap d'uns companys que em deien, oh, és que en aquella botiga on hi tinc el negoci, a sota hi ha un vòrtice. Un vòrtix, no sé què. Això també és algo telúric o això és una altra història?
Sí, segurament sí. El que passa que a vegades amb els noms ens parlem una mica, no? Hi ha vòrtix energètics, hi ha xemeneies cosmotadúriques, hi ha línies Harman, línies Curry...
Les línies Ley també són... Les línies... una altra cosa.
Té a veure amb això. Les línies Ley les va descobrir un senyor que es deia així, precisament, i aquestes línies tenen a veure amb llocs sagrats, diguéssim. Normalment són megadits, dolmens, menhirs, i són línies energètiques que uneixen aquests espais, bàsicament. Podríem arribar a tenir una línia d'ell a casa nostra, seria molta casualitat. El que sí que hi ha són línies Harman, línies Curry, que interactuen amb l'aigua i que fan, diguéssim, el seu treball. Són bastant famoses les línies Harman, per exemple, pels seus efectes, però bàsicament les línies Harman, el problema és quan hi ha corrents d'aigua que passen per, evidentment, doncs es creuen amb el seu camí. No?
Perdona un moment, aquestes línies que esteu anomenant normalment són invisibles, no?
Sí.
No es veuen, no?
Sí.
I com és que les han vistes? Com les han vistes?
Es detecten en radiestèsia.
En radiestèsia?
Sí. És com una quadrícula, és com un mallat energètic que circula per tot el planeta i, com us deia abans, doncs en radiestèsia es pot detectar una infinitat de coses diferents. El que passa és que no ho sabem. I aquesta és la gràcia, no? Que fas una gran descoberta quan comences a introduir-te en aquest món. No? Igual que detectes una aigua, pots detectar una falla, pots detectar una línia Harman o una línia Curry, i bé, doncs és així. No?
Però clar, d'aquesta manera que ho dius, que si bé tothom hauríem de canviar de casa i de puesto, no? Perquè tothom passa una línia o un riu o passa alguna
cosa. Sense fer alarmisme,
sí, clar.
Perquè no és el propòsit, no? Bàsicament, el problema amb les línies que estan per tot arreu és, com us deia, quan hi ha algun corrent d'aigua que es creuen al camí. Si no hi ha fenomen tel·lúric de tipus físic, geològic, com és l'aigua o com és aquestes falles, doncs aquestes línies no ens haurien de perjudicar. Bàsicament és això, perquè ningú s'espanti. El que passa és que sí que és cert que és bastant freqüent tindre aigua a les cases. És bastant habitual. Ja, per sota terra hi ha un entramat d'aigues, perquè penseu que igual estem trobant una aigua a 10 metres, a 20 metres, a 50, a 80 o a 150 metres de profunditat. I clar, no és aquella aigua somera. A vegades podem pensar que si tenim humitat als murs, a les plantes baixes, a les cases, això ens pot indicar que segurament hi ha algun corrent d'aigua, si no és que hi hagués alguna fuita o alguna cosa, no? Però aquestes humitats són bastant indicatives d'aigues que no són profundes. Si tenim una aigua més profunda, no tindrem humitat, però no ens deslliura dels efectes d'aquesta radiació. És així.
Ara m'ha vingut al cap també. Hi ha un material que es diu orgonite, que és el que es fa servir per als temes electromagnètics. Això tu ho coneixes?
Ho conec. No ho utilitzo, com et deia, bàsicament perquè tots aquests elements s'acaben carregant i al final no fan la feina que han de fer. No m'agrada, diguéssim, parlar en contra de res, no? Perquè no vull que sembli que parlo de lo meu com l'únic, no? Però és cert que, doncs, sí, els organites és una de les coses que es pot trobar a diferents llocs, però que jo no els utilitzo per aquesta raó, bàsicament.
Un cop vaig conèixer una persona que feia teràpia amb persones amb pèndol.
Sí.
Radiestèsia. Això es pot fer, també? Treballar i anar movent el pèndol i canviar el magnetisme del cos.
Sí. Això és possible. Això seria el que seria un treball de sanació a nivell energètic, a nivell cossos etèrics. Jo no m'hi dedico, tot i que tinc una formació en sanació espiritual per arquetips, el sistema Coimbloy, i bé, el Colin Boyd no utilitzava el pèndol, utilitzava les mans. Penseu que tots aquests fenòmens, fins i tot quan un treballa la seva sensibilitat, es poden detectar fins i tot amb les mans.
Jo he arribat a casa meva a fer-li reiki a un racó. sense saber per què, però ja hi havia alguna cosa, i vas fent i notes que canvia.
Doncs això que has fet és la teva intuïció, que et diu que alguna cosa has de fer per millorar aquell espai, i amb les teves eines aconsegueixes fer alguna cosa, no? I està molt bé. Sí.
Si més no, ho intento.
Sí, i segur que deu funcionar, per descomptat, no? La intenció de les persones és molt important, no? De fet, el que intentem aconseguir amb els cursos és que la gent sigui conscient de la seva connexió, no? De la seva connexió amb tot. Pensem en el tema del que és a nivell de salut i l'afectació a les cases. Clar, el procés d'una malaltia d'una persona, bàsicament, pot tenir a veure amb ella mateixa, però també pot ser que el seu entorn l'afavoreixi o no. El que succeeix quan estàs en una casa que està afectada és que el teu cos, a casa teva, que hauria de ser el teu santuari, on tu vas a dormir i et regeneres per continuar el dia següent la teva jornada de treball, doncs el que passa és que el teu cos, des del teu subconscient, té una lluita amb aquell entorn. Per tant, té un desgast. I allò que hauria de ser un espai que et regenerés acaba convertint-se en un lloc que és hostil per tu. El teu subconscient ho sap, la teva part conscient ho ignora.
Però una pregunta que m'ha vingut ara al cap. Si les persones, gràcies a Déu, hem anat evolucionant des de la prehistòria a ara, és perquè ens hem adaptat al medi al qual vivim, no? Si ara es toca viure aquest medi així tan informàtic i tan connectat per tot arreu, suposo que el cos a poc es va adaptant amb això també.
El cos no li queda més que adaptar-se, perquè al final la malaltia es produeix quan el cos diu prou, no? Però clar, els estats...
Però pot ser que la malaltia vingui d'altres causes?
Sí. Sí, sí. Això, de fet, això és una causa més. Tu pots tenir el teu procés d'estrès, de feina, i el que jo vull dir és que tu pots tenir un procés personal que té a veure amb la feina, amb tot allò que del teu dia a dia. El que vull dir és que quan arribes a casa teva, la teva casa no t'hauria d'arrestar. T'hauria de, com a mínim, si pot ser, aportar. Però quan tu tens aquesta lluita amb el teu entorn, inconscientment, es produeix un desgast. Em trobo famílies on hi ha un cansament crònic, per exemple, no? Que a vegades no són tots, a vegades és un dels dos. Vull dir, hi ha algú que té més eines o té un nivell energètic més alt que li permet tolerar allò. Perquè, clar, el teu cos només té dues possibilitats. O es fa fort amb allò, o al final, doncs se'n va cap a baix, no? Vull dir, d'alguna manera...
Però, aviam, jo tenia entès un altre tipus de cosa, no? Si un cos va cap avall, és perquè potser la seva evolució d'aquella persona és passar per allò.
Sí,
no?
Sí,
probablement, no?
Sí, sí, hi haurà una, sens dubte, hi ha una experiència i, diguéssim, no sabem el propòsit de vida d'aquella persona, no? Fins i tot si ens posem a pensar així. Però a vegades el propòsit de vida també pot passar perquè algú li obri els ulls i li digui, bueno, tu tens això, però a casa tens un problema. De fet, una mica el que fas és ajudar, no? Treure... A vegades, quan un té un procés de malaltia, està dins d'una espiral i no veus la manera de sortir d'aquella espiral, no? I tu el que fas és posar condicions a la casa, si més no, perquè la casa no sigui un problema per aquella família.
I potser els alumnes que tens habitualment, potser els hi obre aquell instint de dir, ostres, haig de passar per aquest noi que m'ensenyi això per evitar allò que no vull passar, no? O alguna cosa així, podria ser també no... un camí una miqueta marcat.
Normalment, els alumnes hi ha de tot. Hi ha alguns d'ells, bastants d'ells, són persones que han vist els resultats de la feina a casa seva, no? Que han vist un abans i un després, i que els interessa d'alguna manera tot això que té a veure amb el món de les teràpies naturals.
Però clar, per passar per això t'ha de cridar una mica. T'ha de cridar algú per voler investigar això, no? T'ha de cridar algú dintre.
Et diria que a vegades no et crida, però les circumstàncies t'hi porten. Tinc clients que són metges de carrera, enginyers de telecomunicacions, gent de formació molt tècnica, que s'han trobat en un problema a casa seva i de repente han obert els ulls en una altra realitat que ignoraven, o que d'alguna manera no sabien exactament què és el que hi havia a casa, no? Tu els hi fas una radiografia del que tenen i els hi dius, això és el que et passa a casa teva, I moltes vegades aquestes persones són famílies amb nens, perquè els nens són els que són més sensibles, avui en dia venen molt experts, i a vegades són molt més sensibles. I els nens són els que ens estan dient els pares dels problemes de casa seva.
Perquè una altra cosa que ara m'ha vingut, no? I si en comptes de ser casa teu és el lloc on vas a treballar, que t'ho fa això? No podria ser, també?
Perfectament. Perfectament. Clar,
sol ser més el lloc d'anar a treballar.
I com ho podem localitzar una mica? Perquè allà al lloc on anem a treballar normalment és quan fas una miqueta baixón d'energia, no?
Sí, home, tu et veig una mica envoltat de cables, per exemple, i cal pensar que alguna cosa pot haver-hi, no? Però, clar, tu pots estar, per exemple, exposant les teves 8 hores de feina amb un determinat estrès. Però si quan tu arribes a casa teva resulta que a casa teva no estan les coses bé, aleshores el problema és que a casa teva, que això hauria d'ajudar-te a refer-te, doncs no t'ajuda. I per tant entres en aquest cercle.
I ara parlant una miqueta de conya, no? Sí. I si arribes a casa i el nen té ganes de jugar i tu no tens ganes de jugar i passen coses que allò va minvant, potser no té res la casa, sinó és l'ambient, no?
Bueno, aquesta és una altra història, eh? Aquí.
Clar, hi ha l'alimentació, l'energia, la psicologia, tot suma.
Sí que us he de dir que els nens ens avisen dels problemes. Els nens són els mestres dels pares, vull dir. I bé, jo tinc doctores que coneixen els resultats de la meva feina i són pediatres. I el que passa és que són els nens, quan es posen malalts, els que mobilitzen els pares, no? Perquè, clar, no hi ha res pitjor que un nen que estigui, doncs, en estat gairebé de ara això, ara allò, i no ens en sortim.
Això que es diu de nen hiperactiu, pot ser que dormi en un creuament de corrents telúriques al seu capçal de llit?
Perfectament, perquè t'angoixa. O sigui, una corrent d'aigua t'angoixa, et crea com un neguit. A mi em produeix fins i tot una certa acidez d'estómac, no? Vull dir, per exemple,
t'altera físicament.
Sí, sí. Problemes digestius, és molt típic, no? Per dir-vos que fins i tot hem vist relació de gent que té problemes d'intoleràncies alimentàries i que a partir d'una feina fins i tot mengen de tot. Tastat per aquestes doctores. La intolerància al gluten, sense anar més lluny, més enllà de que els productes avui en dia, els aliments estiguin molt alterats, que segur que és una part del problema, doncs recordo un cas a Lleida d'un pare i un nen de 9 anys que un dia em van enviar una foto d'un plat de pasta i una cervesa i m'estaven donant les gràcies perquè feia anys que no menjava això, el pare, no? I tastat per aquestes mateixes màquines, no? Allà on hi havia una intolerància al gluten, desapareix.
Resumint, aviam, per als oients, no?, que potser ens estan escoltant i estan una miqueta liats, no? Si ens trobem malament, a què pot ser degut? A l'aigua? A la corrent? A l'alimentació? A l'ambient? A la feina? A què? M'entens? A on podem anar a buscar el focus? Aviam.
Bàsicament, el que jo podria dir és que quan alguna persona entra en un procés de malaltia que a vegades es fa crònica i es pregunta amb ell mateix per què em passa això i no troba resposta, o, per exemple, està fent un tractament que no acaba de tenir fruit, s'hauria de plantejar això. Per exemple, les candidiasis és un fong i té una relació directa amb les geopaties, no? Per què són tan rebels les candidiasis? T'estàs medicant per treure't les càndides i no ho aconsegueixes. Doncs sovint és perquè t'estàs prenent un medicament per treure-t'ho, però quan arribes a casa i et col·loques al teu llit o al teu sofà, perquè a vegades aquesta aigua ens passa pel sofà o ens passa per la taula del despatx, no? O ens passa pels dos llocs alhora, depenent del recorregut i la distribució. Quan tu estàs exposat en això i se sap que això altera aquesta polaritat electromagnètica cel·lular que fa que la càndida es multipliqui, doncs esclar, l'ideal fora neutralitzar la geopatia perquè és la manera d'aconseguir que després el medicament et faci l'efecte. No? Uh-huh. I això, doncs, és un exemple, no? Però bàsicament és això, malalties rebels, malalties cròniques. Jo penso que tothom, quan té un problema de salut, hauria de preguntar-se què he fet perquè això em passi. Aquesta és una pregunta clau. Què he fet? Què tinc que canviar amb la meva vida?
També que no sóc conscient.
Exacte.
També em ve una cosa, també pot ser genètic, no?
Sí, és clar. Pot ser tot, pot ser tot. Però a vegades hi ha coses que s'activen i hi ha coses que no. I aquest és el misteri. Realment, no se li pot dir a una persona, el problema que tu tens t'educaciona una geopatia. Això jo me'n guardo molt de dir-ho, perquè no puc assegurar a ningú que això sigui així.
Una de les coses... una cosa més a tenir en compte.
Exacte. Una de les coses que tinc clares, claríssimes, amb la meva feina, que penso que sóc un afortunat perquè és una feina que m'apassiona, doncs és que la feina s'ha de fer amb absoluta honestedat, com totes les feines, i bé, al fi i al cap jo estic aquí, vull parlar amb vosaltres per la recomanació del boca a boca, no pas pel blog que tu amablement has esmentat, no? La gent en recomana perquè la feina funciona, i si les coses funcionen, doncs vas endavant, no? Vull dir, vaig començar ja fa uns anys a fer això, i no puc donar més que gràcies a tothom que ha cregut en mi i que s'han vist els resultats, perquè és que els resultats es noten.
Els resultats són els que parlen.
Els resultats són els que parlen. Aquí, això són faves comptades. El dia que vaig trobar una doctora que tenia una màquina que podia tastar si una persona carregava geopaties o no, vaig pensar, que bé, no? Una màquina que testa la meva feina, no? Ciència amb consciència. El còctel ideal.
Aquesta frase l'hem de guardar al programa, eh? Ciència amb consciència.
Podreu fer un programa d'això.
M'agrada.
Molt important aquesta frase, eh?
M'agrada, ciència amb consciència.
Aquesta la guardem, eh? Sí, sí. L'últim programa l'hem de treure.
Això va dedicat a tots els científics.
Això.
Si no barregem una cosa amb l'altra, no arribarem al cap del carrer.
Oi tant, oi tant.
Molt bé.
Això està clar.
Doncs bé, queda bastant clar el teu missatge.
Moltes gràcies.
Si tens alguna última cosa a dir...
Més que agraïu-vos a l'oportunitat que em brindeu, sempre que m'obren un espai per poder comunicar, doncs ho agraeixo molt, perquè la veritat és, bàsicament és això, la gent ignora que aquestes coses estan a casa seva perquè no les veu. Però hi són, o hi poden ser, i si hi són ens afecten. Bàsicament
doncs,
és això.
Gràcies a tu per haver vingut des de Barcelona, no? Fer una hora amb cotxe i ara una més tornant, no?
Ha sigut un plaer compartir aquest temps amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.
I estic segur que als oients també els hi haurà servit per saber que hi ha altres coses, també per intentar buscar una millor salut i un millor benestar.
Uh-huh. Esperem que així sigui.
Ha estat molt interessant, a part era un apartat que ens faltava tocar en el programa, sí. I que el complementa molt bé.
Molt
doncs
bé.
Moltes gràcies per venir, Francesc, Francesc Garrigós, que se't pot trobar al blog, no? radiestesiadomoterapia.blogspot.com/
Sí. I si no,
o Google.
I si no, Francesc Garrigós, radiestesia, domoterapia, sí. I ja està,
ja
segur que surt.
Molt bé, doncs posarem una cançó per fer una mica de break, que és una cançó amb missatge, però no cal escoltar-la, simplement quedar-se amb l'energia, perquè a part és en anglès, i es diu Come What May. I llavors tornem i acabem de parlar.
Seasons may change, winter to spring.
Bé, la cançó com What May, que significa passi el que passi, més o menys, i I will love you until my dying day, és t'estimaré fins al dia de la meva mort. I més enllà, que ja feixo jo.
Ostres, Carles, l'has petat ara.
Una cançó, bueno, el missatge, pues, a l'amor.
Ara,
a l'estimar-se entre una parella.
Sí, sí. No, ha sigut interessant el tema d'avui, eh?
Sí. Sí. I a part, és que estic molt content que tothom qui ve, saps, és gent d'alt nivell, d'alt nivell, eh?
Sí, sí,
bueno,
sí,
que
sí.
Estan ja, no és allò, estan ja curtits i ho tenen ben...
I per mi, el que em quedo de tot això, de tota la gent que passa per aquest programa, el que em quedo i el que em fa sentir bé, és que tothom marxa content.
Sí.
Això és, per mi, el que realment val la pena.
Sí, sí, content perquè, clar, no troben... És com ens han comentat ara, mentre sonava la cançó, no? Que no troben gaires llocs on poder difondre el seu missatge.
Ja, ja, ja. Pues bueno, ja ho saben, que tothom qui vulgui difondre el seu missatge, aquí estem oberts a tothom.
Això, que ens escrigui a Revolució Conscient, al web carlesgallego.com, sí, sí, on pengem tots els programes, allà trobaran un correu i ens podran escriure.
Molt bé.
O algun oient ens pot preguntar coses, que també estaria bé tenir una mica feedback dels oients. Ja
exacte.
Sabem que tenim una audiència de milers de persones, però ens podeu escriure.
Sí, sí, sí. Em sembla que nosaltres i la Super Bowl estem...
Igual. De fet, aquí un minut de publicitat, el cobrem. Sí, sí. Bueno, vés a saber. Ens sorprendríem de saber qui ens escolta aquí.
A poc a poc, ja veuràs com el boca a boca i el comunicar una persona amb l'altra. Aquest programa penso que transmet molt.
Sí, sí. I és un, també és un creixement personal de nostre, dels que escolten, dels que venen, i una algo que és com un inici, no? Estem com sembrant.
Sí, sí.
Estem sembrant, I, sí, sí. I es veurà.
Esperem recollir.
A part que és un hobby, també.
Un hobby, però molt maco, eh?
Sí,
a mi m'encanta.
15 dies sense venir, sí, sí. I ja tens algú a dintre, eh? Sí, sí.
Jo no sé si tinc aigua sota el llit o no, però quan vinc a la ràdio em costa dormir, eh?
No, però en aquest cas és de motivació, eh?
De motivació i energia.
És com si anessis a córrer i fer footing.
Vale, vale, vale.
Sí, jo crec que aquí jo no hi veig humitats. No, no, ha estat molt bé, eh? I bé, teníem una petita part més de programa, però quedarà per un pròxim dia. La setmana que ve hem de parlar de feminitat conscient.
Oh, aquest tema promet, eh?
Hem d'anunciar que tenim emparaulat l'Àlex Rovira, l'escriptor de La Bona Sort, entre altres, que ha venut milions de llibres, que fa conferències, que assessora empreses, etc. Doncs també el tenim.
Ja sabeu, oients, si voleu que la gent escolti l'Àlex Rovira, valdrà la pena.
Això, valdrà la pena. Però més endavant, no queda gaire.
No, no.
No diem quan, perquè així té més emoció. I bueno, i mirarem, encara parlarem de Tai Chi, és que queden moltes coses, en alimentació vegetariana, queden moltes coses per tocar
I
encara.
I quin em vas dir que havia un programa de sexe, pot ser?
Sexe. Bueno, hi ha unes noies de Vic que m'han dit que vindran, el que passa que han de quadrar amb l'agenda, que elles fan, bueno, fan teràpia psicològica, però toquen molt el tema sexual, sobretot veig més en la dona. L'home diria que el tocarien, però com que normalment s'amaguen més o no hi van, no? Fan tallers de l'orgasme, tallers de, bueno, de coses d'aquestes, doncs també vindran.
Ah, pot ser interessant, escoltar, aviam.
Sí, sí, a veure què s'expliquen tot.
Aviam la dona com...
Sí, sí, a veure què és, no sé, nosaltres com que som homes, igual ens sorprenen coses que no,
sí, sí,
no sabem.
Sí, sí, aquí estarem.
Aquí estarem, escolta. Doncs bé, avui ja se'ns ha passat el programa, eh? Molt interessant. Ara ja tenia ganes d'entrevista, anem una mica alternant, està bé. I bé, ens veurem la setmana que ve, el dijous de 10 a 11 de la nit, aquí a Ràdio Manlleu, 107 de l'FM, i els programes, com ja sabeu, estan al web www.carlesgallego.com i allà els podeu escoltar, descarregar-los, difondre'ls, penjar-los al vostre blog del Facebook, Twitter, on vulgueu, contractar-nos, etc. Doncs bé, us deixarem amb una cançó de bon rotllo, no? Com sempre solem acabar, que és la cançó dels Catarres, que em sembla que es diu Rock and Roll, que és aquella que diu... Bueno, no sé què diu, però bueno, sona molt bé. Doncs vinga, bona nit a tothom.
Bona nit.
Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Oh! Deixa que et canti una cançó. Oh, oh, oh. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Oh, 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 oh. Que és tan salvatge i tan catarra com jo. L'endemà. La vida és massa curta per perdre's en els detalls. Que no ens faltin mai les forces per cantar a ple pulmó a tot l'encant d'aquest maleït món. Deixa que et canti una cançó. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Que és tan salvatge i tan catarra com jo.
Ni lo que he dicho.